Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom, benvinguts al Fabricació Pròpia. Avui comença l'inèdit, el Festival Internacional de Cine Documental Musical, que arriba a la seva 21a edició al Movie Aribau de Barcelona. Des de Sé Tangana, ja ens ho va explicar ahir l'Olga Vallejo, a Peter Doherty, al Bateria de los Planetas, al Granadí Ernesto Jiménez Linares, per cert, alter ego musical d'Eric, són alguns dels personatges musicals que passaran en aquesta edició per l'inèdit. Un festival que, com ja sabeu, posen el focus en les persones que creen música, perquè la seva vida sol ser una partitura d'emocions, de sentiments i també de vivències. Ens quedem amb la història avui d'Ernesto Jiménez Linares, Bateria de los Planetas i Lagartija Nick. Diuen d'ell que és un dels millors baquetes d'Espanya i reviurem doncs, la seva vida a l'inèdit. I és que, com diu un que en sap molt de música, els grups són tan bons com el seu bateria. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Què tal, fabricadors? Com esteu? Marta Jarque.
Bona tarda.
Ara saps direcció bé, eh?
Sí, tot bé. De moment,
els guions, Candela Figueres i la Sandra Gómez, avui.
Bona tarda.
Bravo.
He tornat.
Visca Terrassa. Que, per cert, ha dit que els caps de setmana descansem, ella no.
Ella no, precisament diumenges no. Si hi ha algú que no descansa, dissabte sí.
És ella. A la producció, Nuri Francisco. Francisco, bona tarda.
Bona tarda, despusdinat.
I en Ferran Capdevila, també a la producció, la vida pràctica i a la interpretació simultània, la nostra Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i Paula Moreno. Ella és a l'univers sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Toralla no s'agarra. Ah. Per què? Perquè s'han de canviar de comarca, perquè semblen més rics.
Els del Solsonès.
Ui.
Tardes de ràdio amb segell de qualitat. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
És que, clar, saps a dir, Torà i el món.
Exacte, hi ha el món sempre. I després Torà.
No, primer hi ha Torà i després hi ha el món.
I després Anna Rosa Cisquella.
Allà mateix.
Que per cert és d'Iborra, eh? Bona gent a Iborra. Uri, totalment d'acord, no?, amb que també es posin el focus en la vida de... O sigui, no tant del líder i cantant d'un grup.
El frontman. I els de darrere, què?
El frontman. I els de darrere, què?
Els que fan funcionar la banda, què?
I els que marquen el ritme, què?
El qui lliga més, qui és?
És el frontman. Sigui qui sigui.
Això és una llàstima.
Home, per favor, si tots els focus van allà.
Sí, clar, de cara al frontman, clar, és el...
I els baixistes gaudim d'un ombra perpètua. Et posis on et posis, que a mi m'ho ve perquè jo tinc vergonya, però et posis on et posis, hi ha ombra. No hi ha un llum que t'il·lumini.
No? Però hi ha baixistes que...
Sí, de fet, la música moderna darrerament està il·luminant els baixistes, cosa que celebro.
Home, Coldplay, per exemple, el baixista de Coldplay, no? És sí o no?
Sí. Si vols que digui que sí.
No,
és un referent, Mercè, és un referent musical.
Tu, Marta, passes.
No, jo em ve el cap, ara que parlàveu d'artistes, nous artistes, la nova fornada, per exemple, Rosalia ja directament no, va a concert sense músics. Vull dir que, clar, aquests sí que queden a l'ombra.
Perquè ella és la música.
Sí, esclar.
De fet, Rosalia, per mi, podria cantar a capella sempre.
Sempre.
I seria meravellós.
Mira, però què en faríem de tots els músics de darrere?
Bueno, seria com acompanyament.
És un cas entre molts.
Una cançó.
Bueno. Es comença així.
A tu, Sandra Gómez, com t'agrada la música? És a dir, a capella, instrumental...
A mi, tot una mica, la veritat. Sí, sí, vull dir, no...
Sense prejudicis.
Sí, no em tanco a res, la veritat, tot. En tema musical...
Endavant.
No? Endavant, oi tant. Sí, total.
Quina és la darrera cançó que has escoltat avui?
Això t'hauria de mirar, no ho sé.
Jo crec que ens ho explicaràs.
Però pots documentar?
Aquestes preguntes no es poden preguntar. La Mercè sempre fa aquestes preguntes que et feien desprevinguda i dius, ara no ho sé, no t'ho sabria dir.
M'agrada guanyar-me aquesta reputació.
És que és difícil aquesta pregunta, no és senzilla.
Home, tu no te'n recordes?
No, home, no. Avui em sembla que no he escoltat cap cançó. Bueno, sí, n'he escoltat per preparar la secció, però que no ha estat per desig propi. I clar, si dic una de les que he escoltat, la gent ja m'encasillarà. I malament.
Quin problema,
Estàs fent un hype ara del que ens explicaràs tot aquí.
Ui, ja veureu.
Mira, fem una cosa. Primer, repassem... La tens, la cançó?
No la tinc, però crec que és una que he posat també a la meva secció.
Ai!
Per tant, no us ho diré,
no
perquè...
No ho avancem, ho veurem després.
Mira, no ens avancem i comencem per el principi, perquè després de repassar l'altra actualitat avui al Fabricació, farem la digestió, la farà la Marta avui amb el pianista Ignasi Terrassa, que aquest cap de setmana farà un homenatge al gran Tete Montoliu. Serà amb un concert a l'Auditori de la ONCE a Barcelona dins del Festival de Jazz. I després... Ai, després, perquè parlarem de la diferència entre créixer i fer-se gran. Bona pregunta, que ens proposa avui la filòsofa i professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, la gran sàvia Ana Pagès. I a les 4 farem el cafè amb una altra sàvia, l'escriptor Raül Garrigasait. I el Raül Garrigasait, perquè us feu una idea, és un dels escriptors de Jarque més talentosos de casa nostra, dèiem un savi, a més d'escriptor i editor, és també el president de la Casa dels Clàssics, que organitzen el Festival dels Clàssics. Avui en parlarem amb ell de per què sempre és important rellegir aquests clàssics que mai passen de moda, i també de totes les novetats que podrem veure en aquest festival, entre ells l'actor Francesc Orella, amb Defensa de Sòcrates. Això serà el 14 de desembre. I després, aquest dijous, farem un repàs de la premsa rosa amb Jaume Borja, i a les 5 toca rebre un nou pacient a la Xeslong. Avui s'asseu a la nostra Xeslong la cantant catalana Cèlia Pallí. Això és un ukelele de la Cèlia i ella canta així de bé. I just had one of those days that t'agrada la Cèlia, Sandra, o no?
M'agrada. Això em sona molt, aquesta cançó.
Ai, molt bé.
De què et sona?
De cites, no?
Perquè em diran... Molt bé. Surt de cites.
La Marta de Cid no parla de música perquè no l'encasellin, eh? Està espantadíssima, amb això. Hi ha gent amb un paper i un boli i pot d'apuntar que l'agrada la Marta.
No cauré la trampa.
Avui asseureu a la Xeslong a la cantant Cèlia Pallí. La cantant fa més de 15 anys que viu a Canadà i, com bé deia la Sandra, doncs és una de les veus que formen part de la banda sonora de la sèrie Cites. Per això us pot arribar a sonar més. I, per cert, també és la segona veu de la cantant Nelly Furtado. Amb la Cèlia parlarem de la seva música i del fet de viure tan lluny de casa per poder complir un somni. I acabarem amb l'Apocalipsi Now, amb Santi Jiménez i Toni García Ramon. Tot això passarà aquí, al Fabricació Pròpia. I com Com cada dia, en aquesta altra actualitat, obrim la realitat paral·lela. Marta, vols dedicar-la avui a un animal que, que avui està d'enhorabona?
Sí, i que té una història surrealista, per això pot entrar dins de la realitat paral·lela.
Perquè si fos avorrit...
Clar, exacte. Ha de passar, tot el que expliquem a la realitat paral·lela ha de passar uns filtres. Ah. Vull dir, aquí no parlem de qualsevol cosa.
No, no, segur que no.
I avui parlarem d'aquest animaló perquè és el dia, atenció, internacional, se'ns ha passat per alt, de les mules. Avui he conegut moltes coses d'un món que desconeixia. Clar, per començar, així com un gat miulant et fa venir ganes d'abraçar-lo,
sí.
La mula no et guanyarà pels crits. És veritat o no?
Sí, sí,
és veritat. És horrorós, sí. Escoltar això.
Que diguéssim, bramen cap endins, com si tinguessin bronquitis. Bronquitis. A veure, Paula, ho pots tornar a posar o no?
Tenim una mula
bronquitis.
Perquè
és molt curiós.
A veure.
Mira, mira. Jo un cop que vaig tenir Covid...
Sí, fa, no fa.
I em deien, a veure, Marta, vaig al metge, a veure, respira, fer aquests mateixos sons.
I tu li vas dir, respira com una mula.
Sí, sí, què té, doncs, un problema, per començar un problema, i després Covid. Va, això sí, es veu que són molt intel·ligents, les mules, que això sempre es diu dels...
Sí, 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 sí.
És molt intel·ligent.
A dalt de tot de la piràmide animal.
Exacte, ja se'ls hi veu. A veure, pels no iniciats en la matèria, entre els quals jo no m'hi trobo, perquè a partir d'avui ja sóc iniciada, heu de saber que la mula és un animal amb família disfuncional, perquè neix de l'encreuament d'un euga, que ja sabeu que els cavalls són molt intel·ligents,
molt.
I un burro.
Val.
Per tant...
una mula no és un burro.
No. És el fill, la filla d'un burro i un cavall, d'un euga. Per tant, tenen mares intel·lectuals i pares beneits. Però bé, això passa també a les millors, famílies.
Passa molt i molt i molt.
Es creu que les mules es van originar, això és molt curiós, als camps dels Estats Units, i de fet va ser un president nord-americà, George Washington, qui va constituir el 26 d'octubre com a Dia Internacional de les Mules. Com a dada, això és curiosa.
O sigui, ara... ell ho va dir, a partir d'ara...
Aquest dia, marqueu-vos, obriu les agendes, va dir els periodistes,
sí,
i marqueu-vos en vermell el dia 26 d'octubre perquè i dibuixeu una mula, perquè a partir d'ara, doncs això, serà el Dia Internacional
de... Ai, has dibuixat
de
mula.
Però jo tinc un dubte.
Sí, sí, sí.
O sigui, tu com a país, unilateralment, sí, pots decidir que aquell és el Dia Internacional de tots els altres països.
Mira,
també.
Si tu ets George Washington, l'any 1789, Uri...
No hi ha res que falli.
Ai, del Washington.
És que
ja
això, no, és que ara us proposava un viatge per la història. I és que, a més de rei, ara us parlaré de Carles III, que a més de rei de semblar l'Alfred Rodríguez Picó, Carles III era un monarca amb molts...
És que ara he vist la foto.
És veritat.
No, no, don't fet.
És pastat.
És en Picó qui us ho diu.
Sí, sí, sí. Doncs és pastat el Carles III. Busqueu fotos.
Però és igual.
És el mateix. Vull dir, sembla que ens hagi de donar la previsió del temps, Carles III, amb aquestes vestidures.
Té la mà esquerra així com... ara aquí entra una depressió, saps, per l'est.
Exacte.
Senyalant el mapa.
Baixes pressions.
Les isòbares.
Bé, doncs parlem d'aquesta persona, d'aquest rei, que era un monarca amb molt sentit de l'humor, perquè tant és així que un 26 d'octubre com avui de l'any 1789, i d'aquí ve l'efemèride que ara em parlava, Uri, que tu preguntaves, i això com s'instaura, aquest dia? Doncs representa que Carles III, l'any 1789, va decidir regalar un burro a tot un president dels Estats Units. Ai. Personalment em sembla un regal poc políticament correcte.
Per això tu et regales el que tens. Aquí vam regalar ratafia. Saps què vull dir? Vas a... El senyor Quim Torra va portar ratafia...
Sí, home, però la ratafia t'hi cap a la maleta o a la motxilla. Clar, un burro...
No sé si el pots embarcar a l'avió.
Però ja sabeu que els estadounidens, tot el que sigui de fora, ells són gent pintoresca. Això als americans els hi fa molta gràcia. I, de fet, tenir un burro espanyol era el somni de George Washington. El president li va posar de nom Royal Gift, que seria com regal real... I va orquestrar una cita romàntica amb el Royal Gift, aquest burro, i una euga. D'acord? Hubo segunda cita, i d'aquesta unió animal...
M'està costant d'entendre aquestes notícies.
És que has d'estar atentíssima. Perquè, clar, sembla un tema baladí.
Jo crec que ho estàs entenent perfectament.
El tema de les burres, però és que és complex. Clar, a veure, tenim el burro, el Royal Gift, de Carles III, i una euga.
Una euga americana.
Ens hem d'ubicar als Estats Units, als camps, amb el George Washington aquest, que va dir, calla, que portaré aquests dos animalons, el regal aquest.
Sí, no fas cas que
hi hagi. Hubo segunda cita, com dèiem, i d'aquesta unió animal va sortir-ne el que encara avui dia coneixem amb el nom de mula. D'acord? I d'aquí, per aquest motiu, el president Washington també és considerat el pare de les mules als Estats Units. Ha quedat clar la història de com comença tot això?
Ara tinc dubtes, però t'ho pregunto.
Va.
És possible que la mascota... Bueno, no, la representació gràfica del Partit Demòcrata...
Ah, logo del Partit dels Demòcrates.
Va per aquí, això?
El Washington
no avançar,
era...
No sé si és una... No sé si és un burro o una mula.
No sé, no sé.
Sí que se'm recorda. Sí que ara que ho dius...
Un és un elefant,
sí, sí. No, no, sí, un... sí que ho és, que m'ho ha dit per l'orellera el Ferran.
Bueno, ara hem parlat hem parlat d'Estats Units, però de mules i de burros n'hi ha per tot el món. N'hi ha a Catalunya, per exemple, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. De fet, al restaurant de la Mola, les mules són les encarregades de pujar-hi setmanalment el menjar i les begudes, perquè el restaurant no s'hi pot pujar en cotxe, d'acord? I això fa que un entrepà de botifarra t'hagis d'hipotecar, però estàs totalment justificat.
O sigui, Hart, que estàs dient que per pujar a la Mola, tot el... Hi ha el restaurant al cim de la Mola...
I tu hi has menjat.
Jo hi he...
Sí, sí.
Vaig pujar-hi quan vaig poder.
Però hi vas menjar.
Però hi vaig menjar. Clar, com pugen allà? Amb burro? Tot el que seria
amb mula.
Amb mula.
Ui, tant, les carreguen i cap amunt. Sí, sí, i tant. I si tu vas aquell dia, perquè estàvem cansats, Mercè.
Sí.
Però al costat del restaurant hi ha un petit tancat on tu pots anar a veure aquestes mules.
Mira, això no sabia, el que els podies anar a veure allà.
Sí, sí? I estan allà reposant.
Ah, doncs mira.
Depèn del dia, has d'estar de sort.
Però... M'ho apunto.
La Sandra, que és de...
Sí, clar, jo soc d'allà i això ho sé, lo de les...
Claro.
Mules o... Ara, mules, no?
Sí,
ara, mules, m'estic liant amb mules,
sí,
burros.
És que és normal, eh?
Sí, perquè ja tenim aquí un...
Per tant, el camp, anys enrere, no només al Vallès Occidental, en aquest cas al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, sinó que a tot Catalunya en corrien moltes, però amb la introducció de la maquinària als camps catalans, doncs això les va condemnar a la desaparició, que n'hi havien moltes, eh? I els catalans van decidir vendre aquestes mules als clients que tenien més a mà, l'Exèrcit de l'Índia.
A veure.
Per tant, aquí acaba la història de Catalunya amb les mules, però ara ve...
No, acaba.
Ah, no acaba.
Explica'ns això. O sigui, per què se li ven...
A mà.
És que, clar, la bajaria... I li van vendre al client a l'Exèrcit de l'Índia.
Però estem parlant de 10.000 mules,
sí,
sí.
És que així va acabar, pobretes. Doncs deuen córrer per l'Índia. Vés a saber, no ho sé, aquí ja no hi són.
Però ho vas investigar, això?
Però això són fets contrastats.
Aquest acord entre... Sí, sí.
Tampoc sé què em van pagar. Vull dir, estem parlant de mitjans del segle XX, eh? Però sí, sí, és un tracte que es va tancar amb la gent de la Índia.
Sí?
Pobres bèsties, doncs cap allà...
Exèrcit
de l'Índia, val. Sí, sí. No et consta si es va per allà amb algun altre animal i hi ha una subespècie?
Doncs no.
Ho mirarem.
Sí. Clar, en aquest cas, a la Índia, doncs amb elefants, allà s'estilen molt, però és que, clar, no ho sé, m'ho imagino com a mínim dolorós. Bé, mules amunt, mules avall, però si hi ha un racó de món on les mules són animal sagrat, aquest és Costa Rica. No em feu dir per què, però les mules a Costa Rica tenen molta tirada. Hi ha canals de televisió, de fet, dedicats exclusivament a aquestes bèsties, com ara el canal El Lomo de Mula, amb el gran Ovidio Osorio al capdavant, que fa les seves cròniques sempre en barret de cowboy. Que això ja...
És indispensable.
Exacte, això ja et dona un caché. I parla de burres amb passió i a crits.
De las 30 burras de este criadero y genética de cosaco, inseminadas con semen del burro pega del Brasil,
imagina't.
Aquí vemos dos hijas de cosaco. Ustedes pueden apreciar la calidad de estas burras, el fenotipo de estas burras y el movimiento de estas burras.
Tot això es pot apreciar.
Ni fenotipo ni res. No pots apreciar res perquè no en tens ni idea.
Què diu aquest home?
Jo què sé. L'únic que en sap és l'Ovidio. Sap de què parla i fa reportatges sobre burros i burres. Això sí, atenció, des de tots els racons del seu país. O sigui, ell no fa... Ell va allà on hi ha la notícia.
Però que hi hagi... Però que hi hagi...
Sí, ma, clar, hi ha d'haver burres. Clar. Parlem de Costa Rica. Mira, ens parla de tots els racons, escolta.
Estamos en Iporá, donde hacen la cabalgata más numerosa de mulares. Nos encontramos en Parrita, pueblo en el país de Costa Rica. En este momento nos encontramos con los organizadores de este evento. Primer encuentro de muleros en Titiribí. Titiribí.
Ja ho sentiu? Tot està allà on hi ha notícies sobre burres. Sí, el de les mules a Costa Rica, ja ho sentiu, és un món molt frenètic, hi ha moltíssima activitat. Centrem-nos, però, ara en la festa grossa del món de los muleros de Costa Rica, que és la Fiesta de las Carreras de las Mulas de Parrita. Carai, escoltàvem, una mica ens en feia un tastet a l'Ovidio. Sabeu qui s'ha desplaçat fins a Parrita?
Home, a veure,
aquí. L'Ovidio Osorio. En aquest cas, entrevista el Don Alberto, que no té res a veure amb la cursa de mules, però que és el director de Canal 13, que és el seu cap.
Ah.
No desaprofita l'ocasió per fer-li molt al pilota en el que és l'entradeta d'una entrevista més llarga de la història. Escolteu.
Don Alberto és el director de Canal 13, quien tuvo la amabilidad de invitarme a hacerles compañía hoy en este evento y a estar presenciando la carrera de mulas
que
es
esperant,
famosa en Parrita. Muchas gracias, Don Alberto,
tots
por la compañía.
Això és l'Ignasi Miranda.
No, mira,
saps què fan, aquest xerra, xerra l'Ignasi.
Y esperamos volvernos a ver muy pronto en esta fiesta. Estàs de mules.
Muchas gracias, Don Ovidio.
Au.
El que digui Don Alberto té importància relativa. Nosaltres volem escoltar l'Ovidio Osorio entrevistant l'autèntica protagonista de la jornada, que és, evidentment, si parlem d'una carrera, doncs la mula guanyadora de la carrera d'aquest any, que és la Carola.
Escoltem... Diego, cuéntanos esto, ¿por qué le puso este
que té ganes de xerrar, l'Ovidio.
Sí, no, no, mira, escoltem l'Ovidio entrevistant... Se'ns n'anava al tall. Escoltem l'Ovidio entrevistant el propietari de la Carola. Fixeu-vos-hi, amb un accent de cowboy del Far West.
Far West.
Ara sí, Paula, tira-ho.
Diego, cuéntanos, ¿y usted por qué le puso este nombre de Carola a su mula?
Cuéntanos. Pues este nombre viene de un burro que hay en Colombia, Carolo.
Carolo. Carolo.
Lo he visto mucho por internet.
No és ni seu, no és el pare de la Carola. Bueno...
Quintanyos. Bé, deixeu-me dir que la Carola, com totes les mules que avui he conegut de la mà d'Ovidio Osorio, se la veu amb poques ganes de córrer i moltes menys ganes de competir.
Vols dir que en té ganes de córrer, en general, les mules?
Gens, pobres animals, deixeu-les tranquil·les a les mules.
I a l'as de català, tu,
i més avui que celebrem.
Home,
clar, clar. Sí, sí.
El Royal Gift d'aquí.
Aquí les... Exacte.
Royal Gift.
Deixeu-les estar, i és que a vegades us passeu de pesats, sou més tossuts...
Que una mula.
Ara.
Tira, Paula. Va. Ai. Pa-pa-pa-ra-pam. 8 minuts i arribem al punt de les 3. I clar, la Sandra, tenim ganes de Sandra, la fabricació pròpia. I com l'altre dia ens va fer jugar amb les músiques, que, no sé, que per cert, Uri, no te les pots treure del cap.
No.
Avui no tenim guió.
No teniu guió, sí. Mira, però he preferit que no el tinguéssiu per no fer trampes. O sigui, perquè no veieu respostes ni veieu...
Per
no, perquè jo crec que hi va haver una mica de trampa la setmana passada.
Ja fas bé.
Dit
cap a la
Jaque. No ho recordo.
Sí?
No ho recordo.
Sí, aquí hi havia... Sí.
Hi ha molta competitivitat
ha
i moltes ganes de guanyar.
Sí, home, clar.
Ganes molt salvatges.
Som com mules.
El que passa és que avui no sé com anirà la cosa, perquè jo crec que us he posat una mica difícil.
Ah, sí?
Més difícil...
A la Jaque li agrada que li posis difícil.
Doncs espera, perquè segons de quina època estiguem parlant, ja,
sí?
T'asseguro que...
Quina època?
Del 2000 ara, no? Cap aquí.
No et preocupis, que no, que serà més... Sí, més bien, de la teva...
Perfecte.
De la teva època.
Dantes.
Sí, us explico una mica. Avui vinc a parlar-vos de One Hit Wonders, que no sé si sabeu, no? Esteu familiaritzats amb el terme una mica, pels que no ho estigueu, no? Ens fa referència a aquells autors, no?, de cançons, que mantenen al seu moment una cançó que es va fer molt popular, tothom la coneix, però després sol ser com l'única cançó famosa que tenen, no? O han desaparegut del mapa, o en la majoria de casos, doncs, han seguit fent música, però ja no tenen cap cançó que hagi sigut igual d'exitosa. Llavors, a internet hi ha mil llistes de tots els països, podeu veure d'Espanya, també hi ha, per exemple, els majors One Hit Wonders de la història, però, bueno, jo avui he agafat una llista una mica més global, I us posaré a prova, sí, com deia abans, una mica. Jo crec que les cançons, a veure, les coneixereu totes.
Val.
Sabreu el títol de la cançó, que no estic tan segura si sabreu qui és el grup o el cantant. Uf. que canta, interpreta la cançó.
Doncs si no llavors, ho saps tu...
Ja et dic que... Clar,
llavors aquí és una mica on vosaltres heu de participar i heu d'endevinar sense opcions.
El grup
sense
o la cançó?
La cançó no, perquè serà molt fàcil saber el nom de la cançó. És el grup.
Bueno.
Com ho veus, Marta?
Buf, jo,
veus, de tu que deies...
Però ens concentrarem, va.
Sí, va, tira.
Llavors comencem amb la primera, a veure.
El grup,
No? Jo ho tinc.
Tu tens el grup, ja?
The Buggles.
Oh, uau, molt bé.
Bona, Uri.
Molt bé. Com parlo, Uri?
Jo crec que avui no tenim res a fer, Harry.
Un bel llifante.
Anava a dir Eiffel 65.
No, escolta, fem una cosa. O sigui, la Harry ho digui, el que ella...
Vale, que digui, a veure si encerta alguna cosa.
L'objectiu és fer-me... que m'encasillin,
Ostres, ara ja el tens.
Com a burra. Va, tira.
A veure, espera, primer posem una mica en context, no? La cançó, com es diu? Això ho sabeu tots.
Video Killed the Raiders.
Per això no us he fet dir el nom, perquè dic, això és molt fàcil. Llavors, una cançó de l'any... És fàcil, l'any 1980. Llavors, The Buggles, que és la banda, molt bé, va ser una banda de música pop anglesa que ha tingut diferents períodes d'activitat, però sobretot els anys on va estar més activa va ser del 77 al 81.
Exacte.
I la cançó... hem de dir-ho, va arribar al número 1 britànic l'any 79 i és bàsicament doncs, l'únic èxit així destacat.
One hit wonder.
Sí, exactament. Anem pel següent, va, a veure.
Jo tinc.
Nina Simone.
A veure, qui?
Nina Simone.
Sí.
Això també, tu també dius...
Merda, que tinc la cançó.
Les xanclets.
A veure.
No tinc ni idea.
No?
Gloria Gaynor.
No, però oi que té nom d'un grup de dones, de les alguna cosa?
Espera.
Sí.
Uri, va.
Sí.
No tinc ni idea del
nom. Però mullat.
No.
El primer que et vingui al cap.
El Terremoto del Corcón.
No, home, no.
Les Majorets?
No.
Ronets.
Ara.
És no sé què, Girls. És una banda que es diu Girls.
Backstreet Girls.
No. I a més, està relacionat amb la cançó. O sigui, la cançó parla de...
The Rainy Girls.
Raining Girls. No, Rain Girls.
Men Girls.
Algo relacionat amb el temps.
Amb el
temps.
Weather Girls.
Oh, Weather Girls.
Tenia, Tinc tots els discos.
De quin any estem parlant?
Estem parlant de l'any 1982. I, a més, aquest grup encara està en actiu. Però no
es coneix cap altre cas.
Això és el més trist, que encara estigui en actiu.
L'any 2005, en teoria, va entrar com l'últim disc, l'any 2005, però jo crec que deuen continuar fent...
Uri, tu sabràs això, perquè si treuen un tros de cançó com aquesta, vull dir, ja poden viure...
Vius d'això tota la vida.
I més aquella època.
Si no venen els drets.
Més aquella època, que sí que la gent vivia de drets. Ara ja no tant, però...
De ara Bridget Jones.
Clar, i llavors hi ha aquestes despuntades a pel·lícules i sèries. Clar. Sí.
Va, una altra.
Més.
Anem per la següent, va.
Ule Vega.
Ule Vega, perfecte. Digue'ns, dona'ns detalls d'Ule Vega.
La cançó és de l'any... S'escriu Low. Low Vega. De l'any 1999, la cançó hem de dir que és una versió, no és la cançó original, és la versió... L'original és del músic cubà-mexicà Damaso Pérez.
Ah, per això no... Sí.
Au, va, tira.
Sí,
farsant.
Sí o no?
No, de conya. He dubtat perquè no recordava.
M'encanta perquè... Sincer, l'Uri?
Sí, jo soc un xaiet.
L'any de la seva sortida va ser un èxit mundial, va arribar al top 5 a Europa, també als Estats Units, i després, per exemple, aquest cantant l'any 2001 treu el seu segon àlbum, però aquest ja no té èxit.
Però va fer Aigües.
Sí. I l'últim àlbum que ha publicat és de l'any 2013. O sigui, ara ja fa més de 10 anys que no publica un àlbum.
Vaja, Lou Vega.
Pobre.
Bueno, One Hit Wonder amb aquest Mambor number 5.
Exactament.
Boníssima.
Ara prepareu-vos per la següent. Jo crec que aquesta... A veure, sabreu... Bueno, sí. Jo crec que sabreu qui és.
A veure.
Home! Los del Río.
Los Manolos.
Los del Río.
Ho he dit primer ell, no?
Sí.
Un parlori.
Gallifante.
Gallifante.
Són els premis, no? Un puntet. Era aquell programa del Cerdà, de Coses de Niños, que era una fusió entre una gallina i un elefant.
El Waka Waka?
No.
No, allò era de la...
Elisenda Roca.
Sí. No.
Sí.
No, Elisenda Roca no. Sí. No, el Waka Waka. Sí. No, era de la... Ai, que surt el Miguel. Núria Roca.
Ai, això.
Ah, això.
Elisenda Roca, no.
Ai, pobra.
Vale, escolta, va, un altre.
Vale, ai, primer, espera, no, no, en queda un altre, en queda un altre.
Bien, bien, bien.
Primer, espera't. Us explico una mica, sí, explico una mica, sí, que la Mercè està aquí, sí, que vol ja anar, sí, a passar, no, la següent. Clar,
los Manolos, a veure.
No, los Manolos no, los del Río. De l'any, a veure quin any creieu que és aquesta cançó.
Ostres, això no és per la... No,
a veure,
els 90.
92.
Sí, però...
Quasi.
93.
93. 93.
93.
Sí, sí, 93. Sí, sí, sí. 93.
No va dir.
I a més va ser un fenomen social que va batre tots els rècords, claro, perquè mira, l'any 1996, o sigui, 3 anys més tard que sortís, es mantenia número 1 a la llista Billboard durant 14 setmanes consecutives.
Sí. No la va ballar el Bush.
Espera, aquí vaig, també, perquè es feu una idea de l'èxit de la cançó. Bueno, va ser Bill Clinton el que va utilitzar en la seva campanya a la presidència dels Estats Units la cançó, o fins i tot també va sonar en grans esdeveniments esportius com els Jocs Olímpics d'Atlanta o en alguna final de la NBA. O sigui que...
Sí, sí.
Però ells han fet com una versió americana que sortien unes veus de noies molt agudes. Era com...
Sí, sí,
hi ha com una reversió d'això.
Sí. Segur.
Sí, sí,
se la van fer seva. I si la cançó és bona, doncs l'americana és horrorosa. S'ha de dir això.
Sí, no passa res.
Hi ha versions,
sí, sí,
a vegades, sí, que empitjoren.
Sí, és veritat.
Va, anem per l'última.
Ai, és l'última?
És la decisiva. Aquesta va, del 2 punts, oi? No.
Espera, anem 2-1.
2-1. I jo ara guanyo.
A veure. No pots guanyar, jo.
No. Ja no pots. La Mercè fa això. Sí. L'últim...
Però no. Puc empatar amb l'Uri.
Pots empatar. No amb l'Uri, no. Perquè el que va guanyant és l'Uri. Ella té un, dos, i tu zero.
I ara guanyaré dos, i llavors empataré.
Clar, 2 punts de cop, ja està. A veure, va.
Ai, quins nervis.
Doble onada.
Oh, there she goes.
The Romanders?
No. There she goes. Rembrandt són els de Friends.
No.
The Reverends.
Una nota musical?
La fa.
No.
Re.
Sol.
Me l'esteu dient totes, mentre,
sí,
la que és, eh?
Sí.
Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi,
la.
Mi.
La, home, la.
La.
De les.
Ah,
les. Les.
Les.
Les. Les. Les.
Però vols dir que no t'inventes, Sandra?
No m'ho invento. Comproveu-ho, busca-ho.
Aviam,
de les. No es fia de mi, No es fia de mi.
Sí, sí, m'hi confirmen per telèfon que és de les.
De les.
Les. O sigui, la, de l'apòstrof,
és això. De l'at.
Sí, sí. De?
De les.
De les, sí. Ara, haig de dir que la Mercè s'hauria d'endur el punt.
Ai, ets un pilota? Mig punt.
Ha dit la...
He dit la nota.
Sí, és veritat. Bueno, però fer tota l'escala.
L'has dit tu, la nota. Crec que no l'ha dit. Crec que l'ha dit ell, la nota.
Jo l'he dit d'escala.
La Mercè ha dit el títol.
És que has fet l'escala i te l'has deixat, el la, crec. Jo crec que les has dit totes menys la que era, o sigui...
Ah, doncs guanya, mira, 4.
Guanya l'Uri, ja està.
L'Uri és l'autèntic.
Sí, home, si aquí hi ha algú que hi entén en música, és l'Uri, s'ho mereix.
Molt bé.
No havia guanyat mai res a la vida.
Que guai.
Mai,
doncs mira.
Bé, la nostra amistat impagable.
Per això es comença, ja veuràs.
Ai, Déu meu.
Compra loteria.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Torna quan vulguis.
Quan em convideu, jo vinc.
Sí.
La tenim al costat.
Què fas ara a les 3 i 5?
Concursos.
Ja la vols una altra que no marxi, no?
Quan vulguis, diu.
Jo quan... Sí, però quan hagi acabat els informatius un altre dia després, vinc un altre dia, sí.
Mira, doncs no deixem la música, perquè a les 3 d'aquest migdia, o sigui, d'aquí fa 3 minuts, s'havia d'haver publicat una cançó inèdita dels Beatles.
Ai.
On juga la intel·ligència artificial. La voleu escoltar?
Home,
sí.
Després de la pausa publicitària.
Radio Estel. Aquest divendres 27 d'octubre, Ràdio Estel transmetrà en directe a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà la trobada de pregària presidida pel Papa dins la jornada de pregària de juny i penitència per la pau, convocada pel mateix Francesc. Ens unim així a una iniciativa oberta als creients de les diverses religions. Us invitem a viure amb Ràdio Estel una hora especial d'interioritat i reflexió per la pau presidida pel Sant Pare. Aquest divendres a les 6 de la tarda des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Aquesta penúltima hora, Hard, que són els Beatles, eh?
Sí.
Sí, els ha reconegut.
Sí, sí, sí. Ah, però que encara estem jugant.
No!
Ah!
No. Vols... no,
dos galifantes
no, perquè t'hagués dit el nom del...
No, no.
Clar, havíem de dir el nom del grup.
Per això, Beatles.
No. A veure, ahir es va donar a entendre que està a punt de sortir una nova cançó dels Beatles,
sí,
interpretada per tota la banda i cantada per John Lennon. Que direu, tota la banda...
Tota la banda, Mercè.
I cantada per John Lennon.
Cantada per John Lennon.
Clar, com és possible? Doncs gràcies a la intel·ligència artificial, sembla que han rescatat unes gravacions antigues, inèdites, i han aconseguit separar la veu dels instruments per muntar d'una una cançó que mai, mai, mai va veure la llum. L'anunci, una mica críptic. A les xarxes socials posava data i hora. Dijous 26 d'octubre a les 3 de la tarda. All you clowns, let me hear you say. I la veritat és que no són puntuals. Mira, això és raro, perquè els britànics ho tenen, que són bastant puntuals, però de moment passen 6 minuts de les 3 i encara no l'hem conegut. Però estarem molt pendents, i és per això que avui, des d'aquesta penúltima hora del Fabricació Pròpia, hem connectat amb la nostra corresponsalia a Palma de Mallorca i parlem amb en Toni Vives, que és responsable de la botiga de discos Xocolat. Què tal, Toni? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Toni, tu saps això? Van tard o a quina hora s'havia de publicar? Teníem constància que sortiria a les 3, però...
A les 3. Jo acabo de sentir una cançó que em semblava que ho era, però com això d'intel·ligència artificial mai saps si és un fake, si és correcte, però quan m'ho he trucat l'estava escoltant. Semblava que era cançó nova, però no, perquè s'assembla molt de les que van recuperar fa 25 anys, que van, quan ja era mort en Lennon, van recuperar dues cançons.
Sí.
Sembla que aquesta era la tercera cançó que havia de sortir. Però en aquells moments sonava molt malament, crec que va ser en Joe Huffington, va dir, no, aquí no podem aprofitar res i no s'aprofita. Però sembla que ara, a nivell tècnic, s'ha pogut millorar un poc la cosa i se fa ara. I a nivell comercial, evidentment, també ajuda el tema.
Toni, on l'has escoltat, aquesta cançó, que en principi no hauria de ser aquesta cançó inèdita, però com tu dius, antiga dels Beatles? Per quina plataforma?
Jo he vist un vídeo a YouTube, però no estic molt segur, clar.
Era clar, és el que tu dius.
Però, clar, la plataforma oficial, que jo sí, quan m'heu dit de trucar-me avui, m'he subscrit a un Beatles.com, que t'havia de subscriure i sortia un cafet, una cosa molt maca. Mm. A les 3, el que ha sortit és publicitat de que a principis de novembre sortirà el disc, el single aquest nou, amb 20 versions, amb 1.000 colorins, no sé què i tal, però realment de la web, aquesta oficial, no ha sortit el tema. O sigui, el que m'ha sortit és molta publicitat.
És molta publicitat.
Mentre s'estan parlant, a lo millor s'ha sortit, però he pagat el tablet, així que no.
No, mira, nosaltres també estem pendents. Aviam si surt o no des de la seva, com bé deies tu, des d'aquest usuari de YouTube, dels Beatles. I mira, si surten en aquests minuts de xerrada, Toni, l'escoltem en directe i la comentem. Què et sembla?
La cançó es diu Now and Then, això ja fa dies que ho deien, i jo m'ha semblat, home, el tipus de so de producció que vam fer, em semblava que ho era, però ara mateix no t'ho puc assegurar, que fes una cosa falsa.
Clar, és el que tu dius, aquest Now and Then, que ja fa uns dies, no? Es va poder escoltar, diria que són 14 segons, no, Toni?
Alguna cosa hi havia, jo no havia escoltat encara, jo ara l'he sentit, ja dic, una cosa minuts i mig, però no estic molt segur. Però semblava que era l'oficial, que era el vol d'en John Lennon d'un casset molt en fora, per molta intel·ligència artificial que hagi fet, molt en fora. i sembla que la guitarra del George Harrison també va l'any 90 i pico, vull dir que ja se va fer un intent, evidentment George Harrison ha mort fa 22 anys, i bueno, s'ha juntat tot, tant els dos supervivents, en McCartney com en Ringo Starr, diuen que està molt bé i que és un... Evidentment, sí, per qualsevol fan de Beatles o no, però bueno, que hem viscut a la seva època, és un moment bastant important, perquè és com el Rolling Stone fa una la setmana passada. Estan parlant de mites que biològicament saben que no duraran tota la vida, que d'aquí 10-15 anys potser no n'hi ha cap, i no sé. És tota la història del pop i del rock en resumida en 2 minuts.
Clar, Toni, és molt interessant el que dius, jo crec, perquè per un fan com ets tu dels Beatles, no? El fet de que encara sigui més immortal la seva música, ara jugant amb la intel·ligència artificial, a tu t'agrada? Vull dir, t'està bé? És a dir, és un bon moment, com deies tu, és un moment important?
A veure, el tema de l'intel·ligència artificial a tots ens fa... Diu, ai, no sé jo.
Sí.
Evidentment haurem de conviure amb això, però sempre que sigui per donar un fruit positiu. O sigui, si es tracta de millorar una cinta amb mitjans que no hi havia abans i escoltar una cosa original, em sembla perfecte. Si es tracta de fer una cosa falsa o disfressar-la o tal, ja no em sembla tan bé. Però bé, ens haurem d'acostumar a l'intel·ligència artificial. Jo penso que serà com els efectes especials de les pel·lícules que fa 30 anys tot ens semblava fantàstic, i ara ja com ja està fet tot, pues, no ho sé.
Clar, no, ja tens raó. Toni, per què els Beatles i no els Rolling Stones?
Jo aquestes coses... tu diguis, els Beatles els són? No. Jo som més de Beatles en quant que crec que musicalment han fet molta més per... O sigui, els nois d'escola se crien en cançons que va composar el Paul McCartney. Vull dir, estan parlant de molt de factors socials, culturals i tot, però musicalment està clar que han deixat un empremta. Els Rolling Stones també són fantàstics i que amb 80 anys hagin fet un disc bastant interessant i molt comercial, i sobretot jo sempre dic que es vengui, perquè la meva feina es vengui.
Mira, això és important, Toni. O sigui, l'important és que, clar, que hi hagi nova música, no? Sigui com sigui.
I comenti que es vengui.
I que es vengui.
Et segueix fent molta música, però llavors, clar, botiguers tenim, o mirem d'un altre costat. A veure, a vegades que agafes llistes, el millor discurs de l'any, i dic, cony, jo no he venut ni un d'aquests. O sigui, clar, ja funciona d'una altra manera a nivell de llistes de Spotify i coses d'aquestes i tal, però clar, sentir música amb llistes i això, i escoltar-la o comprar-la són coses diferents. Aleshores, si un grup com Rolling Stones, bueno, parlaven de Beatles, però ha sortit, treu un disc i és tan interessant com per gent el compri, em sembla fantàstic. Aquesta cançó de Beatles, heu cap de veure que va acompanyada d'un nou llançament del recopilatori de Beatles que sortirà el mes de novembre, vull dir, tot en el mateix pecat. Clar, això ja se li ha donat tantes voltes.
Sí, Toni, mira, ara no sé si m'equivoco, aquest és el Now and Then, que aquest és la versió antiga, que estem escoltant dels Beatles, que seria aquesta cançó que hauria de sortir, s'hauria de publicar d'aquí uns minuts. Bueno, ara justament... Bueno, és aquest so de Beatles, no, Toni? Però avui realment et volíem preguntar també el disc més venut de la botiga, d'aquesta botiga de discos Xocolata a Palma. Toni, quin és el disc més venut? I també dels Beatles, quin és el disc més venut dels Beatles?
Bueno, els discos de Beatles no descobre res, si se van vendre tots molt bé. De fet, com els darrers anys el que han fet és fet de recuperar discos amb afegits i tot s'ha venut molt bé. Bé, per jo, clar, Revolver, Sgt. Pepper, l'àlbum blanc... És que podríem parlar fins 4 hores de Beatles. Tot s'ha venut molt bé i jo fa 41 anys que ven discos. Evidentment no els vaig vendre en el seu moment quan van sortir originals,
sí.
Però sí que és veritat que ara amb el mercat de segona mà estic venent els discos dels Beatles que se van vendre fa 60 anys. Vull dir que és un... anava a dir producte, però és que m'ha molt feo dir producte dels Beatles, però segueixen venint molt bé. I noves generacions estan entrant en el tema Beatles i pel que sembla continuarà molt de temps, això, sí.
Continuarà molt de temps. Mira, ja per anar acabant, Toni, jo crec que és interessant per tu que tens aquesta botiga de discos de xocolat, a Palma de Mallorca, que sou tot un referent. El vinil serà una moda o es quedarà per sempre, tu creus, Toni?
Jo crec que quedarà per sempre, perquè la majoria de clients que tenim, la majoria no, molt de clients que tenim que comprar vinil, no han deixat de comprar vinil mai. Serà una moda aquesta gent que ha comprat un cop de discos ara, com que compra una fregidora d'aquestes d'oli o...
Sí, d'aire, sí.
Bueno, això sí, aquesta gent sí, i potser... Però sí que, per sort, i també miraculosament, una gent que encara segueix comprant discos tota la vida. I combina vinil i CD. I deixa'm afegir una cosa, que em sembla fantàstic vendre vinils i ens ha donat molta vida, que la que necessitàvem. Però també seguim venent molt de CDs, i una cosa que em fa molt d'il·lusió és vendre CDs ara a gent molt jove.
I això, ara ho estàs venent a gent molt jove, eh? Al públic, diguéssim?
Nois que surten dels instituts a mitja tarda,
sí?
I venen i miren, i compren un CD. Perquè vinil pots imaginar que és tan més moda, però jo compren CDs i dic, no, és que és molt més econòmic, i al final jo vull comprar aquest disco de... jo crec, Arctic Monkeys, o The Beatles, o el que sigui. I a mi em fa molta il·lusió, em dona moltes esperances. Perquè, clar, jo ja t'he dit que fa molt d'anys que van discos.
Home, tu diràs. I
hi ha una generació que l'han perduda, que ja sí. Dic, com, què és un disc?
Mira, Toni, continuarem parlant un altre dia, ara no tenim més temps, però és molt interessant tot el que ens expliques. Amb aquesta corresponsalia avui adquirida des de Fabricació Pròpia, hem parlat amb el Toni Vives, responsable de la botiga de discos Xocolat. Ja per acabar, Toni, els hi demanem a tots els corresponsals previsió del temps i el trànsit a aquesta hora des de Palma.
El temps està una mica tapat, però bueno, no, fa com una mica de calor. I trànsit, no sé si fa molt de temps que no veig per Palma, és a Hong Kong. Aquí no pot anar dues passes. Aquí està molt complicat.
Molt complicat. Trànsit marítim a aquesta hora, Toni, com el tenim?
Marítim, els creuers habituals, crec que són tres que poden arribar. Ara, pel canvi d'això, poden coincidir nou creuers al nostre port, o sigui que estarà molt animat la cosa.
Fantàstic, Toni. Doncs escolta, ja trucarem quan tinguem la cançó final dels Beatles Now and Then, que s'havia de res de publicar a les 3 en punt, però estarem pendents. Toni, moltes gràcies.
Moltes gràcies, un plaer.
Abraçada forta.
Adéu, adéu.
Vinga, va, voleu viatjar amb mi o no?
Per favor,
és que com que es passeu el dia cantant, no fas la pregunta clau. On us portes, Candela? Doncs el 26 d'octubre de 1952. Era diumenge i els americans estaven a punt de decidir el seu nou president a les urnes. Els candidats eren Dewey D.
Eisenhower. Aquest era l'americà?
Sí.
Diguem-li,
no ho he pronunciat bé, però Eisenhower segur que està ben pronunciat. Del Partit Republicà.
Ah, Dwight.
Ah, Dwight.
Sí. Un personatge de The Office, el Dwight.
Ah, molt bé. I l'altre, llegeix el guió, per això t'he passat. I l'altre es deia?
L'Adley.
La Stevenson. Bàsicament, l'Eisenhower i l'Stevenson.
Aquest.
Un era del Partit Republicà i l'altre del Partit Demòcrata. Ho he dit en conya, el de Wiriri. M'ha fet gràcia, perquè era com tinky-winky. Les eleccions tindrien lloc el 4 de novembre, però els diaris d'aquí ja estaven a tope cobrint el tema perquè era la dada... O sigui, per què? Per què? Doncs perquè, dada la decisiva transcendència que ha de tener el curso de la política internacional de los días, era importante saber qué estaba pasando en Estados Unidos de América.
Tu diràs.
Home, i el resultat és que aleshores... Jo us ho puc dir jo ara, perquè estic en el temps avançat, estem en el futur, us puc dir que va guanyar el candidat republicà.
Ah, mira.
Eisenhower.
Mm-hmm. Eisenhower.
Va obtenir una clara victòria i va acabar amb 20 anys de presidència continuada del Partit Demòcrata. Que dius, 20 anys.
20 anys, diuen... però clar, no, perquè la presidència diria que està limitada, no?
Ah, sí, però vull dir, home, del partit. Això passava als Estats Units, mentre que a Espanya es feia el funeral a la catedral de Burgos del general franquista
Juan Yagüe,
que era molt amiguet de José Antonio Primo de Rivera i formava part de la Falange. I és que ja ho diuen, Déu els cria i el vent els amuntega. I en Yahweh va ser...
No ho he escoltat mai, això.
Sí.
Amuntega. Sí, 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 sí.
I el Yahweh va ser tot un peça. Tot una peça, perquè va ser qui va liderar la batalla més sagnant de la Guerra Civil, que va ser la batalla de l'Ebre, i també qui va ocupar Reus i Tarragona i Barcelona.
Carai, perquè... no s'hi va posar per poc.
No.
No.
En fi... I mentre a Burgos se li donava sepultura a aquesta perla, a Madrid, unos ladrones operaven a través de les cloacas.
Hoy me han atracado los ladrones cuando estaba trabajando muy flamenco y vacilón, me lo robaron todo.
La banda de lladres utilitzava el clavegueram de Madrid per anar saltant de casa en casa, noies. Mm. Ah, ja ho diuen, que les cloaques de Madrid són molt profundes. I sí, ja sí. El seu mètode operandi era el següent. Es feien un cigaló de whisky en el bar, veus? Feien el pito-pito a les tapes de les clavegueres i entraven a la guanyadora. I a partir d'allà anaven pels túnels fins a calcular que estaven sota d'un establiment que creien que era important robar. Perforaven la paret i, si ho feien bé, anaven a petar a la rebotiga de manera que quedaven amagats de la vista de tothom.
Oh, digui-los tontos.
Era molt apurat, acurat el tema. La banda de lladres de clavegueram era aquests tres mendes. Antonio Hachapal.
Carai.
Flores, que li deien el pito.
El pito.
En Roque Navarro Morgan, que li deien el joque.
El joque.
I el Cecilio Pérez Sardinero, el còmplice de los anteriores, però que no tenia renom.
Aquest no tenia renom.
Home, però com pot ser això?
Perquè devia acabar-se d'incorporar a la banda.
I havia de trobar.
I tens el... Clar,
havia de... I havia de fer una claveguera més.
Ah, sí, exacte.
Algú passava aquí.
La banda havia actuat sobretot per l'estació de Totxa i per la barriada de les Ventes i havia confessat haver robat varios millares de quilos de bronce, millares de quilos, hierro fundido i aluminio, que vendieron en diverses chatarrerías i cuyos propietarios, atenció, també van ser detinguts.
Ai.
Com? Està bé. És a dir, si tu compres una cosa robada, la policia també va anar a detenir els chatarreros.
Està bé. Bueno, mira.
Però no eren els únics lladres llestos que es movien... No, que es movien per les Espanyes aquell temps, perquè a Bilbao n'hi havia un que se acosteó el viaje de bodas robando a un convento. El lladre havia entrat en un convent...
No ho feu, això.
No, home, per el montante de la puerta, us, noies, us he portat dos guions, i podeu mirar cadascuna un guió diferent. Sí, està fotent un ventilador aquí amb el guió.
És que ara bajar que ens ha de compartir-ho tot. Bueno, llavors estem aquí.
Bonic, però a veure, continuem. El lladre havia entrat en un convent per el montante de la puerta i s'havien portat molts diners. Un rellotge, dos bolis i un culleret de
pèl. Dos bolis? Però què és aquest rata?
Tu entres a robar i robes molts diners perquè te'ls trobes. Un rellotge, dos bolis i un collet de perles. Que
perles.
A mi el que em sobta són les perles. Però, quines monges sí. Metatges van arrecar tenien sí. Allà un collar de perles.
Però
dic,
i així penso que ser molt rata anar a un lloc a robar i endur-te dos bolis.
Oi, sí que ho fa,
i si era un Montblanc?
Bueno, i si, perdona, i si... Això també, que van entrar els policies i van dir que els hi faltaven dos bolis, que són facilíssims de perdre.
Les monges ho tenien tot molt ben controlat.
Ja ho veig.
Jo vaig deixar dos bolis aquí i ja no són.
Perdona, diu la Paula que quan va dir que ja s'emporta el llapis.
O veus?
Sigui, que ho feu, clar.
I t'emportes al metro. Aquell metro, jo li tinc molt de temps al monedero, mesurant coses, que vamos, em va superbé.
Va, va molt bé.
Te'n vas al mercadillo comprant els sostens i trec el metro. Sí, perquè et dius, sí, talla, talla.
I et poses el llapisset aquí a l'orella, el llapisset de l'IKEA i a medir.
Va millor per agafar-me els cabells,
com
veus? Si fos una pinça.
Veus? Van molt bé.
Ja va molt bé. Però anem a l'important, és que em despisteu el robatori i els posteriors fets, perquè les monges van denunciar el robatori, clar, és el que havien de fer,
normal.
I la policia es va posar a investigar. I el primer que van fer va ser recollir huelles marcades en el polvo, que no huelles dactilars, és a dir, el convent tenia tant de pols que van dir, estas huellas podemos...
Com si fos sorra.
Sí.
Ah, carai.
No van haver de fer la prova.
No, van dir, aquí hi ha una huella.
Ja sé qui és.
Ja sé qui anem. I després de moltes investigacions, clar, perquè tampoc és fàcil traslladar...
És el pito.
No, aquests eren el Tante.
Ah, és veritat.
Eren els de la xatarreria. Aquest era un altre. Després de moltes investigacions van descobrir que l'autor del robo havia contraído recientemente matrimonio a la Basílica de la Begoña. Llavors... Un fet que els va sorprendre, perquè dius, no sé si perquè es pensaven que els lladres no es casen, o perquè els va estranyar que sent creient robés després a l'església, però tots sabem que casar-se no és barato, llavors, clar,
no,
tu
no s'ha de finançar, clar.
Tu ets creient, dius, sí. Ho he de fer d'alguna manera, doncs
bolis.
Ja m'ho perdonarà el nostre senyor.
Sí.
La policia va seguir investigant i aleshores també va descobrir que l'autor se hallava a Madrid de viaje de novios, clar, perquè... Però
aprofitant una hora tonta.
Home, dius, escolta'm, ja ens hem casat, marxem. Així que se'n va anar cap a Madrid, de Bilbao, la policia se'n va anar cap a Madrid a capturar el recién casado. ¿Dónde vas? A capturar un recién casado. que es deia José Antonio Fermín Blanco Tuyos.
Tuyos?
Tuyos.
Míos.
No havia sentit aquest cognom, de 26 anys, jovenet, que va declarar que el collar de perles l'havia portat en una casa d'empenyoraments i que el paper de justifica, que justifica allò que et donen per dir a veure si el vols recuperar en tant de temps, se l'havia menjat en el moment de la detenció.
Com?
Se l'havia menjat.
Salva.
Bueno.
Però és molt estrany, els lladres, els anys 60, no?
Quasi 52.
Jo el que no entenc és per què te'l menges si després has de confessar tot el percal. O sigui, entenc que te'l menges per dir que tu no vas robar res.
Clar.
Aquest noi era la primera vegada que robava.
És que es va robar...
Era jovenet.
Era molt suyo. Perdó, tuyo.
Era molt tuyo i suyo, però el tema és que va robar per amor, per casar-se.
Això és veritat. Bueno, mig justificat.
I acabem amb una notícia sobre secretos i possibilitats sobre l'Amazones. El diari va fer tot un article explicant curiositats d'aquesta immensa selva de 7 milions de quilòmetres quadrats i que cobreix extensions de Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Guyana, Perú, Surinam i Veneçuela.
Imagina't.
És enorme. I com que explica moltes coses, i no us vull fotre un rotlle, el que farem és una espècie de concurs.
Ai,
jugarem el Saber i Ganar Especial, o sigui, Especial Amazones 1952.
Val.
És important que no oblideu l'any que estem situats, perquè l'Amazones segurament aleshores devia ser 8 vegades el que és ara i se sabia el que se sabia. Vinga, va.
Concurso.
Primera pregunta. Sé que no entendreu per on van els trets, us aviso, però no és culpa meva, és culpa de les coses que s'explicaven abans, val? O sigui, primer, un enunciat una mica estrany, però ja arribarem. Diu, el Mississippi lleva más agua que el Tajo, el Ebro, el Garona, el Ródano, el Sena, el Támesis, el Rin y el Danubio juntos.
Val.
Pregunta. Quants Mississippis porta l'Amazones?
Com?
O què és aquest joc dificilíssim?
No, val, o sigui, ja l'has dit. Val.
Vosaltres coneixeu tots els rius que us he dit?
Sí.
Us heu d'imaginar ara el capdalt que té el Mississippi?
Sí. Doncs
pues el Mississippi, imagina't si és gran, que sobre l'Amazones encara ho és més.
Val.
Per tant, la pregunta és quants Mississippis porta l'Amazones?
Quants camps de futbol, Harker?
Sí, saps? Sí, val, ja això és la meva. Digues.
Són opcions.
Sí.
Más de 20 Mississippis, más de 10 Mississippis, és que és difícil dir Mississippis. Opció C, més de 5 Mississippis. Opció D, més de 50 Mississippis.
¿Cuántos Mississippis porta l'Amazones? Va, jo em llenço.
No, va, fem-ho juntes, Mercè, que mai
no, vols dir.
No,
home, per què?
No, és que no vol perdre la Marta.
No, és que no en tinc ni idea, va.
Petit. Bueno, la, un mix estrany, eh? Tu la.
I tu?
Sí.
Va, jo la D, más de 50.
Doncs en aquest cas ha encertat la Marta.
Ah,
sí, més de 20 Mississippis.
Mississippis.
Va, segona pregunta. Va.
No he entès la pregunta, però me n'alegro.
És igual, tira.
Bueno, doncs aquí, tu que portes tan malament els quilòmetres quadrats i les coses... Va, segona pregunta. Va. Quant tarda un avió en salvar la boca de l'Amazones d'orilla a orilla?
Que no
és a dir, un avió en volar la boca de l'Amazones de costa a costa. Us dono opcions.
Abans, eh?
O sigui, d'aquests 20 Mississippis. Vale.
Sí. A, un dia entero. B, 2 hores i media. C, 3/4 d'hora. D, 1 mes i 1 setmana.
Jo dic la A.
Home, no, jo dic la B.
2 hores i media?
Sí.
I la resposta correcta en aquest cas... Oh, cap de les dues. És la C, 3/4 d'hora.
Ah, jo dic un dia entero. Un avió, pot
anar-te'n. Jo ho he trobat
52.
Ja.
Un avió gairebé que tarda d'Austràlia a l'altre...
Jo pensava... Sí que és veritat que els anys 50 van més lents, però, ostres, per trigar un dia sencer...
Perdona, i un mes i una setmana? O sigui, m'ha encantat.
Bueno,
escolta,
va, tercera i última pregunta.
Ai. Ara ens estem animant.
Si l'Amazones, fuera un río que saliera de Moscú, on desembocaria? Opcions A, en Sabadell.
Ui!
Opció B...
Però si no té mar!
Només et diu que has d'imaginar... És a dir,
no té
res a veure que tingui mar o no. Ells el que volen saber és que
l'Amazones
té uns quilòmetres i ells en línia recta on et portaria, vale? A Sabadell, de Moscú a Sabadell, B, a Sant Petersburgo,
val.
C, a Xangai,
sí.
D, a Sevilla.
Va, jo, D, Sevilla.
Sabadell.
I la resposta correcta és la D...
Ah, sí?
Molt bé, Mercè. Esteu superempatades. Hi havia 3 preguntes, perquè esperava que una fos del desempat, però l'heu ballat.
Però escolta'm, aquí hi ha una cosa que em balla.
Què has de dir? Veus, ja està. Ja ho vol debatre.
Com que no guanyes...
Perquè, home, espera't un moment. De l'Amazó... És a dir, des de Moscú a Sevilla no hi ha en 3/4 d'hora en vol. O sigui, en un no, quadre.
No, és que el riu... La pregunta no, no s'ha entès la pregunta. El tema és que el riu té uns quilòmetres i els rius acostumen a tenir meandres i donen...
En línia recta.
En línia recta.
Ho has entès?
Sí, vinga. Doncs, diu, a Sevilla, després de recibir les aguas de 1.100 afluentes...
Imagina't.
...passando por entre los mayores depósitos existentes de hierro, magnesio, oro, piedras preciosas, níquel, cobre, platino i bauxita.
Níquel.
Gràcies, Carlela. Níquel,
ha quedat això.
Oi, oi, oi. Va, petita pausa i tornem. Ara mateix, un minut, i ens situem a 3:45 PM. Ejar, què?
Què?
Com,
tens ganes de saber...
No, tinc ganes de saber com et sents després d'haver mig guanyat.
Bé, ja ho saps que a mi se'm posa millor guanyar que perdre.
Doncs va, que se't posi millor perquè em sembla que faràs la digestió avui molt musical.
Sí, mira, parlarem de Tete Montoliu amb el gran pianista Ignasi Terraza.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passa de 3:45 PM. Ejar, què me'n dius d'aquesta música?
Que trobo que fa molt per la tardor, no?
És música de tardor, sí, no?
Quan per un vespre comença... de tardor.
I amb... bueno, jo ja quan plou, escoltar jazz a casa, xupluc. És, el jazz és una música especial
Copeta
i màgica.
Copeta de vi o no?
Sí, podria ser. Sí, sí, t'ho compro. I mira, i si ens compreu aquest pla, podríem dir que demà divendres, a 9:15 PM del vespre, tenim una cita imprescindible amb el jazz i sobretot, podríem dir, amb l'escena del jazz català.
Sí, tot celebrant Tete. Se celebra demà, com deies, Mercè, 9:15 PM del vespre, a l'Auditori de la ONCE. Un espectacle que servirà per celebrar el 90 aniversari del gran Tete Montoliu, que ens va deixar l'any 1977 i que ha estat el músic de jazz més internacional de Catalunya. Demà, el jazz català l'homenatge per recordar precisament i mantenir ben viva la seva figura i, sobretot, també la seva obra. Un espectacle que, a més, serà la base per presentar també el disc Together Again amb Laura Simó i Tete Montoliu. Un concert, Mercè, que comptarà també amb músics de primer nivell que van tenir un vincle professional i personal amb Tete Montoliu, com el convidat que avui ja ens escolta, que és el gran pianista Ignasi Terraza. Ignasi, bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Molt content de compartir aquesta estona amb vosaltres.
A tu també t'agrada, hi ha algun moment de l'any que t'agradi especialment o algun moment del dia que t'agradi especialment tocar o escoltar jazz?
Doncs a mi tot l'any. El jazz és una música prou ampla i prou rica com perquè podem trobar diferents formes o diferents temes o diferents estils i que a cada moment de l'any o cada moment del dia podem trobar doncs, un més adient. No? Mm-hmm.
També hi ha jazz per cada estat d'ànim, Ignasi?
Sí, també. Mm. també. Mm-hmm. A mi ja et dic, és una música molt des de la simplicitat a complexitat i una música que abarca moltíssims colors, que en un segle d'història ha evolucionat amb moltíssims estils diferents i això dona que puguis trobar una música per cada moment.
Qui era l'Ignasi, el Tete Montoliu, Ignasi?
El Tete Montoliu ha estat, sens dubte, el músic de jazz més brillant i més representatiu del nostre país, És un músic que va arribar a doncs, un pianista de jazz, que en una època en què aquí a Espanya doncs, no hi havia gaire afició en aquesta música i ni gaire recorregut de músics de jazz, doncs va ressaltar i va poder ser reconegut, va ser reconegut per músics de jazz de primer nivell, que el van reconèixer com un més com un dels millors músics europeus. I sorprèn perquè en aquell moment, doncs, per exemple, a Londres o París o altres cap, o doncs, a Dinamarca, eren llocs on habitualment hi havia músics de jazz que vivien allà i que feien que els músics locals d'aquestes ciutats doncs, tinguessin un nivell molt més alt. Llavors el fenomen Tete Montoliu va ser, en el seu moment, és molt sorprenent i realment doncs, va passar, ja va morir l'any 97, per això estem ara recordant la seva segona figura, perquè pensem que doncs, a vegades amb el temps queda esvaït una mica aquesta memòria i cal recordar-lo i cal recordar com el gran pianista, gran músic que va ser.
I de fet el gran homenatge que teniu preparat per demà a l'Auditori de la ONCE serà aquest tot celebrant Tete, recordem a 2:15 de nou del vespre, un concert Ignasi, on tu participaràs, perquè de fet amb el Tete Montoliu no tan sols vas compartir com superar les limitacions de la ceguesa, amb ell també vas aprendre les claus del swing i el blues. No sé com recordes la figura de Tete Montoliu i com es va anar consolidant aquesta amistat, aquesta relació entre vosaltres dos?
Bé, doncs jo el vaig conèixer als 14 anys quan estava començant a estudiar piano al conservatori. Algú em va parlar d'un gran músic de jazz que tocava internacionalment i llavors vaig sentir-lo i vaig parlar amb ell. I quan es va presentar em va oferir la possibilitat d'anar de prestar-me alguns llibres que em podien faltar pel conservatori. I llavors, arrel d'això, vas començar a visitar-lo a casa seva, a buscar aquests llibres, doncs cada any anava a buscar els llibres que em faltaven. A veure si... I vaig tenir una relació doncs, una mica de... A vegades em pregunten si era de professor. No, professor no, perquè ell mai donava classes. Era d'una... La seva forma era l'antiga escola, i l'antiga escola, per explicar-vos una mica, un bon dia li vaig demanar, escolta, em podries ensenyar aquell tema que et vaig sentir en un concert? I em va dir, sí, es va seure al piano, el va tocar una vegada de la baix, i quan els dic, escolta, en aquest moment, què has fet? Diu, no esperaràs que t'ho toqui dues vegades. Llavors, bueno, aquesta era la seva forma d'ensenyar. De dir, tocava, i si ho agafes bé, si no, també, és el teu problema.
Clar, després ja depèn de l'habilitat de cadascú, no? De saber interpretar i saber-ne fer també música de tots aquests aprenentatges, Ignasi.
Sí, és una mica l'escola que ell va no va estudiar jazz amb ningú, va estudiar al conservatori clàssic, però després el jazz el va aprendre directament tocant amb músics. Llavors, una mica aquesta escola, quan la meva generació ja van sortir a les escoles com el taller de músics i altres coses, ja s'estudiava el jazz. Però en la seva època no, el jazz s'aprenia escoltant i tocant amb músics. I una mica aquesta lliçó que us posava era aquestes frases que li agradava fer amb ell tan fortes, doncs era una mica la seva forma de fer, però demostrava aquesta esperita com ell havia après i com mantenia el jazz ell.
De fet, ho deien, no?, que tenia a vegades una actitud així una mica abrupta, però que també, com tu dius, era ben generós en aquesta també tasca divulgativa del jazz, i d'aquí que bé sigui encara avui un dels personatges, una de les persones doncs, més reconegudes a nivell europeu d'aquest món del jazz.
Ell tenia una gran ironia i era molt ràpid, i sempre destaca en entrevistes i en situacions en les que estava... Doncs les seves ràpides respostes i tallants a vegades, però bueno, que era amb una gran ironia, una persona amb molt sentit d'humor.
Un geni, no? Molts genis, doncs això es diu precisament que també destaquen per ser molt ràpids i tenir molt sentit de l'humor. Parlem d'aquest tot celebrant Tete a l'Auditori de la ONCE demà a 9:15, perquè en aquest concert, Ignasi, t'hi acompanyaran també l'Horacio Fumero, la Laura Simó, que per cert va ser l'última veu que va incorporar el Tete Montoliu a les seves formacions. Clar, tocar al costat d'aquests grans noms de la música en homenatge a Tete Montoliu sembla una cosa que passa una vegada a la vida.
Doncs sí, el concert aquest serà una formació especial perquè no només serà el trio que toquem habitualment, amb l'Horacio Fumero, que va ser el baixista de Tete, i a l'Esteve Pi, que és amb la el bateria amb el que acostumo també a treballar sempre, una bona secció rítmica, i comptarem amb la veu de Laura, que amb Laura precisament acabem de publicar aquest disc que estem sentint, que és un disc de Tere Montoliu amb Laura Simó, que s'ha registrat l'any 94.
Sí, el Together, és el Together Again, no?
Together Again, i que hem publicat ara recentment. I aprofitarem per presentar-lo, i per això et comptem també amb la Laura Simó a la veu. I també el que fa especial aquest projecte és que ho farem amb una big band, amb la big band de Girona, la Girona Jazz Project, dirigida per el gran Perico Sambeat. Llavors, bueno, serà una festa gran, doncs amb molts músics, amb 18 músics a sobre l'escenari, i pels arranjaments hem encarregat arranjaments originals per l'ocasió, que s'encarregarà l'escrit el Perico Sambeat, el Sergi Vergés, el Lluc Casares i l'Oriol Vallès. I amb això doncs farem un homenatge amb música pròpia a partir de la música que va fer Tete Montoliu, arranjaments de temes de Tete Montoliu.
Un homenatge aquest tot celebrant Tete, que també parlaves ara tu d'aquest disc, que demà també es presentarà al Together Again. I deixa'm dir que també hi ha un llibre, el Round About Tete, de Pere Pons Macias, aquest llibre que aborda la vida i obra del pianista Tete Montoliu, que, per cert, tu ja has escrit un capítol. No sé què hi expliques a aquest llibre, que potser no, encara no sapiguem.
La producció d'aquest espectacle la fa també en Pere Pons. Amb ell ha estat una mica la persona que ha estat orquestrant tots aquests homenatges al Tete aquest any. I ell, a més a més, acaba de publicar la biografia de Tete, Round About Tete, i que hem volgut concentrar tots aquests esdeveniments a la mateixa època per poder-los promoure millor. Llavors, també amb el concert demà podreu trobar el Pere signant llibres, també.
Ah, molt bé.
El Raona Bautete, i podreu trobar el disc. I, doncs, bueno, hem volgut ajuntar-ho tot aquí en la mateixa per poder fer-la més grossa.
Doncs molt bé, agrair al Pere Pons i tots aquests artistassos, entre ells Ignasi Terraza, pianista amb qui hem tingut l'oportunitat de parlar avui, doncs per apropar al gran públic la figura de Tete Montoliu. Recordeu, demà a 14:45 a l'auditori de la ONCE, que tot celebrant Teto, que servirà per celebrar, com dèiem, el 90 aniversari d'aquest gran músic. Ignasi, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
Veiem demà, està a Gran Via 400, al costat de Plaça Espanya, a l'Auditori 11.
Fantàstic. Doncs que vagi molt i molt bé. Gràcies per atendre'ns.
Fins demà.
Adéu. It was just one of those things. Shine. Happy together, oh, happy together, whoa, won't it be fine? Days may be cloudy or sunny.
Radio Estel.
Ai, la tornada a l'escola i a la rutina em té esgotadíssima. Tu com ho fas? Jo et veig sempre amb les piles carregades.
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000 de Laboratoris Marnis. Royal Provite 5000 conté gelea reial pura i em fa sentir aquest extra de vitalitat. Troba-la a Arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara demana el teu pack 2x1 amb Royal Provite 5000. I de regal VitaHelp, vitamina C més zinc. A més, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-los i participa. Més informació a marnis.com.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Seguim avançant aquí a la fabricació pròpia. Tots volem viure molts anys, però gairebé tots, la majoria de nosaltres no ens volem fer vells. I alguns es neguen doncs, a madurar i preferirien aturar el temps en una edat indeterminada de la joventut. Aquella en què encara no hi ha moltes responsabilitats i té poques obligacions. Clar, fer-se gran és obligatori. De fet, és llei de vida, però créixer pot ser que sigui opcional. Per això Peter Pan, el personatge més famós de l'escocès James Matthew Barry, decideix escapar al món de Mai Més perquè es resisteix a créixer. Una obra infantil que s'ha convertit en un clàssic dels nostres temps i també en un mite modern i al mateix temps una patologia. Patir la síndrome de Peter Pan es defineix actualment aquell adult que se sent incapaç per madurar i entrar en el món que li pertoca, al món dels grans. Clar, avui al Fabricació Pròpia ens preguntem què vol dir créixer. Per què cada cop hi ha més adults que pateixen aquesta patologia i hi ha més homes o més dones amb poques ganes de fer-se grans? De tot plegat, com dèiem, en parlem tot seguit amb l'Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Anna, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Ara ho dèiem, Anna, Peter Pan descriu la història d'un nen que no vol créixer. Diu exactament, tots els infants creixen, tots menys un. Però què vol dir créixer exactament, Anna?
A veure, hi ha una interpretació de la història de Peter Pan que vindria a dir que, de fet, Peter Pan és un nen mort que ha passat a l'altra vida, per dir-ho d'alguna manera. I per això diu, tots creixen excepte el que és mort, que és Peter Pan. Però aquesta seria una interpretació prou extensa. La majoria de...
Sí, jo ara també...
Peter Pan...
Sí.
La majoria de gent ha vist les pel·lícules de Peter Pan i el que aquestes pel·lícules plantegen sobre el món de la infantesa. Avui dia el que tenim és una síndrome de Peter Pan generalitzada, perquè Peter Pan és un nen que sent els seus pares parlar de com serà la seva vida quan sigui gran i decideix, simplement no fer-se gran. No fer-se gran ni créixer i, per tant, situar-se en una dimensió del món de fantasia que, evidentment, topa amb la realitat. Jo diria que créixer, tots creixem. És a dir, ens encaminem a la mort tots perquè anem fent anys. I aquesta és la llei de vida. Altra cosa és assumir què significa això. Assumir què significa això seria més aviat la idea de fer-se gran. Per tant, créixer, tots creixem, millor o pitjor, tots creixem,
sí.
Però no tothom es vol fer gran.
Clar, per tant, no és el mateix créixer que fer-se gran. D'aquí seria, no?, aquesta resposta, no, Anna?
Hi ha un exemple molt, molt clar, no?, de la vida quotidiana, que és quan a tots ens deu haver passat, no?, tots els que tenim germans. En el moment en què neix el nostre germà petit, els adults que ens envolten comencen a dir aquella frase, ara tu ets el gran... No? T'has de fer responsable perquè ets el gran i t'has d'ocupar del teu germà petit,
sí.
Que no fa cap gràcia haver-se d'ocupar.
Cap gràcia, sí.
Quan t'han, diríem, robat el lloc especial que tenies pels teus pares. Això si tenies un lloc especial, esclar. I bueno, llavors aquí, en aquest punt, és quan els adults inoculen la idea,
sí,
de, bueno, fer-se gran vol dir assumir la responsabilitat de la teva pròpia vida, però també de la vida dels altres.
Clar, d'aquí...
Això, sí.
No, continua, Anna.
Digues.
No, que m'has fet pensar, perquè d'aquí, justament aquesta cançó que estem escoltant dels Pets, soc massa jove per fer-me gran, no?
Sí.
Que és aquest moment vital que tu dius, no?, de dir, ara ja, però si encara no em toca.
Sí, i de fet una majoria de gent de 40, de 50, de 60 anys... Alguns segueixen resistint-se a fer-se gran,
sí.
I potser això és el que els fa tenir aquesta imatge de joves, no? Avui dia la gent no vol fer anys, no vol envellir,
sí.
La joventut és l'ideal generalitzat d'una època que no vol saber res, ni de la mort ni de la finitud. I esclar, fer-se gran implica que hi ha un punt al qual has de renunciar. Per exemple, la satisfacció infinita de jugar, jugar i jugar tot el dia és una cosa que en algun moment s'acaba perquè pugui haver-n'hi una altra. El problema actual és que la gent creu que aquesta satisfacció infinita del jugar, jugar i jugar, perquè tothom juga avui i busca la satisfacció sense res més, la gent creu que això és infinit. I ens enganyem.
No és així, no, Anna? No, dic que no és així, no, Anna? Això que tu dius, que ens enganyem, no?
Sí, ens enganyem i ens pensem que, doncs, que tot anirà bé per sempre.
Yeah.
No? Que serem joves per sempre, que serem enrotllats per sempre, i que tindrem molts likes per sempre. I això no existeix. Llavors, la contraposició entre créixer i fer-se gran consisteix precisament en introduir aquesta idea de que fer-se gran implica posar un límit a aquesta satisfacció infinita que creiem que no ens abandonarà mai. I, per tant, hi ha gent que creix, vol dir, va fent anys. Jo tinc estudiants que van passant de curs, a primer, a segon, a tercer, a quart els trobes pel passadís i estan exactament igual que quan estaven a primer.
Sí.
En canvi, n'hi ha que no, n'hi ha que a quart parlen d'una altra manera, més pausada, t'escolten més... Tens la impressió que hi ha hagut un canvi i que ells s'assumeixen a si mateixos i a la seva pròpia vida d'una manera diferent. I llavors dius, aquests s'han fet grans. La gent diu, ha madurat aquest nano.
Sí,
ha madurat.
Sí.
Però bueno, n'hi ha que van creixent, és a dir, va passant primer, segon, tercer, quart de grau, fan un màster, després poden fer un doctorat, però ells, en el seu íntim ésser, quedaran absolutament iguals, no? És amb aquesta immaduresa, amb aquesta inconsciència.
Clar, no sé si tot això que ens estàs explicant, Anna, té alguna cosa a veure també amb la quantitat ingent de cançons que parlen del sentiment de ser jove, de no voler créixer, com aquest clàssic que de ben segur coneixes, d'Alphaville, mític, Forever Young. Clar, es pot ser eternament jove i assumir fer-se adult? O sigui, està renyit una cosa amb l'altra?
Totalment, està totalment renyit. Per fer-se adult has de renunciar a aquest forever. Aquest forever, forever young,
sí.
Forever, s'ha
sí.
de renunciar al forever. Perquè arriba un moment en què això ja no dona més de si. De fet, un dels grans pedagogs en la història de l'educació, que és Jean-Jacques Rousseau, al llibre primer de l'Emili, precisament això, diu, hi ha gent que va fent anys... però en realitat es pensa que viu la vida la vida implica assumir el sentiment de la pròpia existència, fer-se càrrec de la pròpia existència. I aquest fer-se càrrec de la pròpia existència implica posar un límit a l'eternitat del ser jove sempre, no? Que en el fons és una fugida cap endavant, és una fantasia, una cosa que ens imaginem i que va molt bé perquè no ens permet no entrar en la realitat. En el fons aquesta gent gran, que són ja grans però coneixen amb la síndrome de Peter Pan, són gent que no ha comprovat que el principi de realitat existeix i que es mantenen aquell principi de plaer, no?, que dura per sempre. Això és una cosa que Freud també va explicar molt bé, no? Deia, bueno, el principi de plaer és aquesta recerca de la satisfacció infinita, però el principi de realitat ve de l'educació, ve del món de la cultura, diu, bueno, no tot es pot, ara això no pot ser, potser més tard, a canvi de tal cosa podries fer tal altra. És a dir, que la promesa de la cultura i de la transmissió del saber a l'escola, per exemple, doncs és el que precisament hauria de, perquè això no està acabant de resultar del tot bé en aquests moments, hauria de situar el límit de, bueno, ara arriba un moment en què assumim qui som, la nostra pròpia responsabilitat, assumim la nostra llibertat i ens situem en relació als altres d'una manera que permeti fer-nos càrrec dels altres. Hi ha una paraula en català que a mi m'agrada molt, que és la paraula capteniment.
Capteniment.
Sí. Capteniment, que seria aquest captenir-se. Aquest moment de dir, bueno, no tot és possible, voldria, però en aquests moments decideixo que això que voldria doncs ha de quedar restringit d'alguna manera.
Uau, però això, Anna, és, mira, a un terme també molt lligat, jo crec que arribar a aquest estat que ens estàs explicant va lligat a la maduresa.
Sí, però la maduresa no és com el ficus que el vas regant i va traient fulles i molts brots. Créixer seria això. Tu vas regant, no? vas nodrint, llavors hi ha un creixement.
I et vas madurant.
Va madurant. La maduració és més del desenvolupament. En aquest sentit podem parlar de maduració neurològica, per exemple. Però fer-se gran implica una dimensió ètica que té a veure la pròpia responsabilitat. És a dir, com em faig responsable dels meus actes sabent que això implica autolimitar-me.
I aquí hi ha el punt que jo trobo que en aquests moments està fallant. O sigui, nosaltres tenim estudiants que, si tenen set, s'han d'aixecar urgentment perquè tenen set. I tenen 18 anys, eh?
Sí.
S'han d'aixecar urgentment perquè tenen set. Si tenen son, queden adormits allà, allà mateix. És a dir, que no hi ha un capteniment, no hi ha un aguantar alguna cosa. Això que abans en dèiem, la disciplina, no?
Sí.
Disciplina. Però això no hi és, no hi és. Tenen set, han de sortir corrents. Tenen son, han de dormir aquell moment. Tenen gana d'agafar l'entrepà, encara que no sigui l'hora, encara que sigui dintre de l'aula, i nosaltres haguem de repetir, a l'aula no es pot menjar, podeu anar al passadís. Però és, diríem que... La satisfacció del desig immediat, una cosa tan generalitzada, que ens preguntem què hem fet fins ara i com és que arriben els joves en aquestes condicions.
Uau, ens queden 5 minuts, Anna Pagès. Avui se m'ha fet molt curt. Per què ens ha agradat tant aquesta joventut, no? Aquest Forever Young, que ara ens estaves explicant, i tampoc la bellesa en vi baixa, no? Quan fa uns anys fer-se gran i ser vell era un símbol de dignitat i també al mateix temps, Anna, d'admiració, no? Quan i on s'ha produït aquest canvi?
No ho sé, mira, jo aquests dies llegia l'Anna Murià, que és una autora absolutament meravellosa de la nostra literatura, que ha publicat... han publicat fa poc la seva última novel·la, que es diu Aquest serà el principi, i ella diu que en el temps només hi ha principis, però que el principi l'has de col·locar en algun lloc on tu diguis aquí començo de nou. I per començar de nou és una mica com venir al món i néixer. Hi ha gent que ve al món, però no necessàriament neix per algú altre. És a dir, hi ha d'haver un vincle amb el món per poder fer del món alguna cosa que respongui el que volem ser. I això no t'ho dona la teva joventut. Llavors, la gent gran no la volem veure perquè la gent gran és la que apunta aquesta limitació del desig infinit o de la satisfacció infinita. De fet, podríem dir que avui dia hi ha un impuls per obtenir la satisfacció infinita i d'aquí l'eterna joventut, però que hi ha una crisi de desig. El desig en el sentit de dir, això és el que jo voldria fer de la meva vida i això implica captenir-me en una sèrie de coses que serien molt més divertides i molt més immediates a fer en aquest moment, però que he de posposar, necessàriament posposar, per tal d'obtenir una cosa més interessant, més mica, més solidària. Llavors, aquest posposar, que les mestres d'educació infantil ho diuen molt, que moltes vegades els nanos arriben a l'escola infantil i no han sentit un no a la seva vida.
Clar.
Perquè a casa no els hi han dit això no, ara no. La mestra d'infantil que ho diu per primera vegada. Aquest és el punt que jo crec que falla. I quan ha començat tot això? Jo crec que ha començat amb el postcapitalisme i la societat de consum salvatge, diríem, no? Que és aquesta societat de consum et fa creure que tu pots qualsevol cosa i que el que tu vulguis et serà donat en forma d'objecte. Però és clar, això és una enganyifa.
I que tampoc ens han ensenyat a posar límits. Ens han ensenyat. A veure, és una mica el que tu deies dels límits, de saber posar aquest límit, també? Sí. De saber dir aquest no?
Sí. Sí. O sigui, que de petits també és veritat que hi ha com una culpa. És a dir, que bueno, els joves els hem de deixar tranquils, els hem d'escoltar. És veritat, tot això és veritat, però també és veritat que quan els nanos són petits, en algun moment s'han d'aguantar. I, per tant, aquesta espontaneïtat, tot que és una mala interpretació de Rousseau, de la pedagogia, de laissez-faire, no? De el nen sigui lliure, faci el que li sembli, sobretot, no reprimim. Doncs, bueno, Freud mateix deia, sense repressió no hi ha educació. Alguna cosa s'ha de reprimir. I, si no, el que tindrem seran nens i nenes fipus, que els anirem regant, anirem creixent, però en cap moment podrem assumir-se a si mateixos. Llavors, clar, la bellesa no interessa, perquè la bellesa és la que il·lustra tot això, posa de relleu. També és veritat que ara tenim una majoria d'edat. La majoria d'edat a principis del segle XX eren els 22 als 23 anys. 23 anys, de fet. 23 anys. Després va passar a 21. I ara ha passat a 18, la majoria d'edat. Quan, de fet, tenim majoria d'edat legal amb persones que en tenen 40 i actuen com menors d'edat. Què és el menor? El menor és aquest que no es pot fer càrrec de si mateix i necessita algú altre que prengui les decisions per ell. Però fer-se gran implica que això es vagi poguent anar substituint per aquesta autolimitació que surt de dins d'un mateix, no perquè els altres t'obliguin.
Mare meva, Anna Pagès, moltes gràcies, de debò, t'hauríem de tenir cada dia.
Mercè, estem filosofant una mica massa.
No, tot el contrari.
La idea és justament aquesta, de, sí. Bueno, que són problemes reals que tenim i que no sabem ara gaire bé per on tirar, però que és important a vegades plantejar-se els problemes bé. Mm. Després no sabem per on tirar, però ja trobarem la manera, o podem experimentar. L'important és poder definir bé els problemes.
Anna Pagès, professora d'Història de l'Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes, moltíssimes gràcies per aquests minuts aquí al Fabricació Pròpia.
Un plaer, com sempre.
Una forta abraçada, Anna.
Igualment.
I després d'aquesta conversa amb la filòsofa i també gran pensadora Anna Pagès, professora de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, nosaltres arribem ja al punt de les 4, aquí el Fabricació Pròpia, Fabricant la Tarda amb tu. Ens posarem al dia amb els principals titulars i a la tornada continuarem pensant, continuarem sent crítics, i ho farem amb l'escriptor Raül Garriga Sait, president de la Casa dels Clàssics, que ens porta uns grans clàssics que, per cert, els podrem veure al teatre. Ens explica després del butlletí aquí al Fabricació Pròpia.